la tarda. Ara són les 2 del migdia. Els ministres d'Afers Exteriors de la Unió Europea s'asseuen avui a Brussel·les per començar a debatre una solució al conflicte bèl·lic que ja fa gairebé 4 mesos que dura entre Israel i Palestina. Avui el representant europeu, el català Josep Borrell, insistia en la seva idea de crear dos estats diferents que convisquin en pau i harmonia com a única solució possible a aquest conflicte palestino-israelià. Una idea que no és compartida per Israel, que s'hi nega rotundament. Borrell ho ha dit aquest matí, que cal abandonar la idea del procés de pau i cal començar a pensar ja en mesures concretes per a la formació d'un estat palestí i la normalització de les relacions d'Israel amb el món àrab.
La paz y la seguridad de todos los pueblos de Oriente Medio, incluido, por supuesto, un pueblo amigo como es Israel, pasa por el establecimiento de un Estado palestino.
En la línia de Borrell es manifestava avui el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, que compartia, com dèiem, a l'entrada d'aquesta reunió a Brussel·les, la idea proposada per la Unió Europea. Judit Casellas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Una solució que no serà fàcil, com dèiem, ja que Israel la rebutja de totes totes.
Sí, la dificultat de veure asseguts en una mateixa taula els dos principals implicats en aquest conflicte ha quedat demostrada aquest matí a Brussel·les, on el ministre d'Exteriors israelià ni tan sols ha esmentat la qüestió d'unes possibles converses o la creació d'un estat palestí. El seu pla, segons ha explicat, passa pel retorn de tots els hostatges al seu país, així com la recuperació de la seguretat d'Israel.
Mentrestant, les bombes i els atacs continuen caient sobre la franja de Gaza. Segons Palestina, el conflicte armat ja ha causat més de 25.000 morts a Gaza. Avui també hi ha hagut atacs sobre escoles i centres d'acollida on hi dormien refugiats. Això és la portada internacional d'aquest matí de dilluns. A casa nostra, però, l'actualitat passa una setmana més per l'operació Catalunya. Avui hem sabut que la Fiscalia obre diligències per aclarir si la policia va investigar il·legalment a l'exfiscal superior de Catalunya, Martín Rodríguez, sol en l'operació Catalunya.
Es tracta de la primera causa que obre la Fiscalia en relació amb les investigacions publicades per diferents mitjans de comunicació des de la setmana passada. Avui han conegut també que va ser un agent de la duana francesa qui va elaborar un dossier fals sobre Xavier Trias i els seus suposats comptes a Suïssa, una investigació de La Vanguardia i RAC1 que n'ha revelat la seva identitat.
I, per tant, un dels principals afectats, el mateix Xavier Trias, ja ha dit que no descarten els jutjats per denunciar aquesta persona. Un Xavier Trias que cada cop està més lluny que el seu partit governi Barcelona perquè un pacte de govern progressista entre PSC, Esquerra i Comuns podria ser una realitat ben aviat. Almenys això és el que ha explicat avui l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ahir va reunir-se amb Jaume Collboni.
Crec que sabem en el nivell programàtic on coincidim. Per tant, no ha de ser difícil si hi ha voluntat política de fer-ho. I per part nostra pot ser immediat.
Declaracions d'Ada Colau avui a SER Catalunya. I encara a la capital catalana, una bona i una mala notícia sobre trànsit. La bona és que s'han reduït un 5% els accidents. La dolenta és que han augmentat un 30% els ferits greus. Sobretot entre els col·lectius més vulnerables, com remarca la tinent d'alcalde de Mobilitat, Laia Bonet.
Calen més accions per reduir la sinistralitat, especialment entre els col·lectius més vulnerables, els vianants, els ciclistes, els conductors de BMP, els conductors i passatgers dels vehicles de dues rodes amb motor, per tant, motos i ciclomotors.
9 de cada 10 ferits greus en accidents de trànsit a Barcelona són d'aquests col·lectius. De fet, s'han triplicat els sinistres en què un ciclista resulta ferit greu i s'han duplicat els casos en què el conductor d'un patinet resulta ferit greu.
I a aquesta hora molt pendents també les carreteres d'un accident múltiple a l'autopista AP7, on s'hi veuen implicats una desena de camions i alguns vehicles, alguns turismes també, i almenys dues persones ferides lleus.
L'accident està causant llargues retencions des de Mollet del Vallès en direcció Tarragona i també en sentit nord des de Sant Cugat del Vallès.
Cues que, segons la informació de trànsit actualitzada ara mateix, superen ja els 8 quilòmetres en tots dos sentits de la marxa. I en els esports, aquest és el protagonista del dia.
Valora tu la possible falta en ataque.
Para mí, falta en ataque no hay.
Coincido contigo.
És la conversa entre els àrbitres del VAR en la més que polèmic partit Madrid-Almeria. Pol Corredoira, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Els blancs van sumar els 3 punts al minut 99 i amb 3 correccions del VAR al seu favor. A Barcelona es parla d'escàndol i robatori i a Madrid disparitat d'opinions. La premsa creu que no cal guanyar així i el vestuari que el VAR encerta.
Per la seva banda, Barça i Girona sumen els 3 punts a l'espera dels quarts de Copa d'aquest dimecres.
Els blaugrana van haver de suar per guanyar el Betis al Villamarín, mentre que els gironins segueixen líders en golejar el Sevilla. Montilivi toca pensar en la Copa que tots dos disputen dimecres contra Mallorca i Atlètic Club, respectivament.
D'aquí uns minuts us ho ampliem tot plegat. Abans sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Previsió del temps, Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica continua marcada per l'anticicló, ja portem un parell de dies així i ho continuarà també durant tota la setmana. Per tant, doncs, avui hem de parlar de sol a tot Catalunya. Les boires de primeres hores del matí a les comarques del Pla de Lleida a poc s'han anat aixecant i, per tant, també aquí arribarà a sortir el sol, un sol que a la tarda lluirà a la resta del país, amb temperatures més suaus que no pas les que tenim a primeres hores. La propera nit i matinada continuarà sent molt freda arreu de Catalunya, glaçades a l'interior, també a punts del prelitoral, però, en canvi, demà pugen més les temperatures i amb moltes poblacions màximes de més de 20 a 22 graus. I entre dimecres i dijous podrien enfilar-se ben bé fins als 25 graus. Cada dia amb un sol esplèndid, amb aquestes boires de primeres hores a les comarques del Pla de Lleida i, de moment, com dèiem, amb 5-6 dies vista, sense cap mena de canvi en la situació meteorològica. Sol, temperatures diurnes gairebé primaverals, però matins força freds.
Gràcies, Jordi. Ara passen gairebé 6 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
D'aquí aproximadament 15 dies es compliran 4 mesos de l'escalada del conflicte latent entre Israel i Palestina, una guerra que des del 7 d'octubre ja ha deixat més de 25.000 morts a la Franja de Gaza. Per això no és tot, segons la ONU i les entitats humanitàries que treballen sobre el terreny, i segueix havent a dia d'avui unes 800.000 persones que pateixen encara una dura crisi humanitària per les dificultats d'accés al menjar, a l'aigua, a ajuda humanitària o directament a medicaments. Per això trobar una solució al conflicte és urgent, i això és el que fan des d'avui els ministres d'Afers Exteriors de la Unió Europea, que es reuneixen aquest dilluns a Brussel·les per analitzar el pla proposat per l'alt representant diplomàtic europeu, Josep Borrell.
Sí, Borrell ha posat sobre la taula un decàleg de propostes per posar fi al conflicte entre Israel i Palestina i que contempla la creació d'un estat palestí i la normalització de les relacions entre Israel i el món àrab. Aquest document contempla que la comunitat internacional prengui la iniciativa en les converses i que més endavant s'asseguin a negociar directament israelians i palestins, entre els quals descarta la presència del grup islamita Hamas. En aquest mateix sentit s'hi ha referit el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, des de Brussel·les.
La paz y la seguridad de todos los pueblos de Oriente Medio, incluido, por supuesto, un pueblo amigo como es Israel, pasa por el establecimiento de un Estado palestino.
Els ministres europeus reunits des d'avui intercanviaran punts de vista per separat amb els seus homòlegs d'Israel, també de l'autoritat palestina, l'Aràbia Saudita, Egipte i Jordània, així com amb el secretari general de la Lliga Àrab, que han estat convidats tots a Brussel·les per participar d'aquestes reunions.
El ministre d'Exteriors israelià va demanar a Brussel·les que la Unió Europea recolzi el seu país en la guerra que manté a Gaza contra Hamas i en l'alliberament dels hostatges que la milícia palestina va capturar el 7 d'octubre passat, però la idea de la comunitat europea per resoldre el conflicte va per una altra via. Per tant, sembla complicat que Israel pugui asseure's a negociar la creació d'un estat palestí, almenys a curt termini. Una negativa d'Israel que la Unió Europea qualifica d'inacceptable i lamenta que contradiu el que ha aprovat l'Organització de les Nacions Unides i la comunitat internacional.
Mentrestant, però, la guerra continua. Almenys 40 ciutadans de Gaza han mort avui després que tropes israelianes hagin bombardejat 5 centres d'acollida, entre ells 2 escoles, on es refugiaven gairebé 30.000 desplaçats d'aquest conflicte.
Es desconeix el nombre total de morts en aquests atacs, però el Ministeri de Salut de Gaza, controlat per Hamas, ha reportat avui la mort de 190 persones i 340 ferits a les últimes 24 hores, fet que augmenta el nombre de morts a 25.300 i 63.000 ferits després de 108 dies de guerra a la Franja de Gaza.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
Deixant la plana internacional, marxem ara ja cap a casa nostra. Avui el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, assegura que vol esgotar la legislatura i que no convocarà dit eleccions abans del febrer de l'any 2025, que és quan s'han de fer. Per tenir una legislatura més plàcida, vol intentar tornar a pressupostar els pressupostos aquest 2024, tot i que l'acord no és ni de bon tros imminent.
Aragonès vol tenir nous pressupostos per poder agafar aire en l'últim any de legislatura abans de les eleccions del 2025. Si fa bandera que l'any passat finalment va poder aprovar els pressupostos, aquest any les converses encara estan molt verdes, ho ha dit a Catalunya Ràdio.
Malgrat el que se'ns diu, que som un govern que no té majoria al Parlament, cada any hem anat aprovant pressupostos. I això feia anys que no passava, que cada any de la legislatura es van aprovant pressupostos. I la meva intenció, i d'aquests moments, jo no tinc cap element per canviar la decisió, és que les eleccions siguin quan toquen, al febrer del 25. I no teníem una legislatura completada des de fa gairebé 15 anys.
En aquest sentit, el portaveu dels Comuns a Catalunya, Joan Mena, ha advertit que la constitució de la Comissió per l'ampliació de l'aeroport del Prat dificulta l'entesa amb el govern sobre els pressupostos.
Sí, és evident que això dificulta una entesa, juntament amb el tema del Hard Rock, no? Nosaltres ja hem dit més d'una vegada que no creiem que l'ampliació de l'aeroport del Prat sigui la solució que necessita Catalunya, no només per termes d'impacte ecològic, no? Per la zona en la que es troba i a la que es veuria d'alguna manera afectada aquesta ampliació de l'aeroport, no? Que és el paratge de la Ricarda, sinó també pel model de país.
Mena afegir que portar a Barcelona 20 milions de turistes és del tot impensable.
Pel que fa a la política estatal, la nova portaveu del PSOE, Esther Peña, ha expressat avui el seu màxim respecte cap al poder judicial i matisa d'aquesta manera les paraules que recordaran divendres passat va fer la vicepresidenta tercera del govern espanyol, Teresa Rivera, i que van revoltar de valent tota la política quan va acusar el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, d'actuar per motius polítics en la causa del tsunami democràtic.
Respeto al poder judicial, igual que el Partido Socialista respeta también al poder legislativo. Es evidente que hay veces que hay cosas que nos gustan más, otras que nos gustan menos. Son opiniones, pero prevalece, por supuesto, ante todo y por encima de todo, el respeto. Porque si bien es cierto, si hay algún partido que ha suspendido en faltas de respeto a los jueces y al poder judicial, en este caso es el Partido Popular.
La nova portaveu socialista també ha obert la porta a que l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, comparegui al Congrés sobre la trama Operació Catalunya, una trama que ja és, en part, sobre la taula dels jutjats. La Fiscalia de Catalunya obre diligències per indagar la suposada guerra bruta de l'Estat.
El Ministeri Públic demana tota la documentació que la policia patriòtica va orquestrar contra qui va ser el fiscal superior de Catalunya fins al 2013, Martín Rodríguez Sol. El decret el signa el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, i demana investigar si aquestes unitats policials que van proposar investigar qui va ser el cap dels fiscals a Catalunya va cometre delictes de prevaricació administrativa i contra la seva intimitat. En la interlocutòria, la Fiscalia adverteix que en cas d'acreditar-se la realització d'activitats de recerca policial sobre qui era fiscal superior de Catalunya podrien ser constitutius d'un delicte contra la intimitat comès per un funcionari públic i d'un delicte de prevaricació administrativa, així com de falsedat en documentació oficial, tot això sense perjudici d'altres delictes que es puguin relacionar amb els fets escrits en aquest decret.
Una notícia que arriba just al mateix dia en què una nova investigació, en aquest cas ara de La Vanguardia i també de RAC1, ha destapat el nom de l'agent francès que va investigar amb la policia Xavier Trias o la família Pujol, és Jean-Michel Pillon.
Segons la investigació, Pillon va remetre el document fals i fos l'octubre del 2014 sobre un suposat compte de Xavier Trias a Suïssa. El Ministeri de l'Interior el va filtrar a través del diari El Mundo. Segur que ho recordareu. Els documents i correus electrònics mostren l'espionatge que va fer Pillon i que, a canvi, hauria cobrat per aquesta feina 50.000 euros de fons reservats. Els correus electrònics es pot veure com Enrique García Castaño, un dels comissaris més importants de la Policia Nacional durant l'etapa de Jorge Fernández Díaz, li demana a Pillon que investigui si personalitats claus de l'independentisme tenien comptes a Suïssa. En el correu apareix el nom de Xavier Trias i del seu germà. Abans de l'exalcalde de Barcelona, Pillon va investigar també a la família Pujol per encàrrec de García Castaño.
Per tot això, Xavier Trias ja ha dit avui que no descarta denunciar aquests fets i acusar l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, així com la resta d'implicats en aquesta trama, de no tenir moral. Ho ha dit en el mateix RAC1.
No tenen moral. Ells parteixen de la base que el que s'ha de fer és destruir. Destruir a persones, i és el que fan. Diu, quan no Trias lo pueda demostrar, ja estarà morto. Pues, bueno, pues juguen això, de veure com maten amb un conjunt de gent, i això ho fan des d'un punt de vista patriòtic.
Un Xavier Trias, líder d'un partit, per cert, que cada cop està més fora que dins de l'equació per formar govern amb Jaume Collboni a la capital catalana, Barcelona. I és que el pacte per a un nou govern podria ser immediat, o així ho creuen els comuns d'Ada Colau. L'exalcaldessa de la ciutat ha afirmat que el govern progressista amb PSC i Esquerra és 100% probable i que, si fos per ells, ja estaria signat.
Colau ha dit en una entrevista a Ser Catalunya, on ha explicat que la reunió que va tenir aquest diumenge amb l'alcalde Jaume Collboni va traslladar-li que prefereix una majoria d'esquerres per tirar endavant els pressupostos i les polítiques de ciutat.
Si m'ho pregunta a mi, ja li diria que és imminent, perquè per la nostra voluntat, i tenint en compte que ja hem governat la ciutat, que ho hem fet amb el Partit Socialista, que hem fet grans acords amb Esquerra Republicana, crec que sabem
en el nivell programàtic on coincidim. Per tant, no ha de ser difícil si hi ha voluntat política de fer-ho. I per part nostra pot ser immediat.
Mentrestant, des d'Esquerra, refreden que l'acord s'estigui a punt de tancar. La portaveu de Republicans, Raquel Sans, retreu als comuns que fa 4 anys no volguessin fer un tripartit.
No estem en el moment de prendre cap decisió en aquest sentit i, per tant, també ens hagués agradat que aquesta insistència de la senyora Colau al voltant del govern d'Esquerres doncs l'hagués tingut ara fa 4 anys quan Ernest Maragall va guanyar les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona.
Tot i això, Esquerra admet converses amb Collboni i no descarta que finalment hi hagi un acord a 3.
No ens movem de Barcelona, on avui s'han presentat les xifres sobre sinistralitat. El govern de Jaume Collboni celebra haver reduït un 5% els accidents de trànsit, però en canvi lamenten que el nombre de ferits greus hagi crescut un 30%. Més detalls, Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. La principal preocupació és la desprotecció dels col·lectius més vulnerables, és a dir, de vianants, ciclistes o gent que va amb patinet. Per exemple, de les 20 víctimes mortals que hi va haver als carrers de Barcelona en accidents de trànsit, 9 eren vianants, un 45% del total. També hi ha 8 motoristes i 2 conductors de patinet. De fet, tot i que han augmentat el nombre de desplaçaments que es fan amb bici o amb patinet, s'han reduït els accidents en què hi ha un d'aquests vehicles implicat, però aquests sinistres són més greus. Així ho explica Laia Bonet, tinent d'alcalde de Mobilitat.
Les víctimes greus que anaven en bicicleta han estat 26, 18 més que l'any anterior. I les que anaven en patinet han estat 11, 6 més que l'any anterior. Per tant, s'han triplicat les de bicicleta, s'han duplicat les de patinet.
Davant d'aquestes dades, Bonet demana a la resta de grups municipals que facilitin l'aprovació de la nova ordenança de trànsit que obligarà a portar casc als conductors de patinet.
L'anàlisi de les dades que fa la Guàrdia Urbana també permet veure que el carrer Aragó és un dels principals punts negres de la ciutat. En aquesta via s'han registrat fins a 70 accidents en diferents cruïlles, Pau.
Sí, per això el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, fa aquest recordatori.
Carrer Aragó és una via d'altíssima capacitat, molts carrers de circulació. En qualsevol dels casos, sàpiga que a Barcelona en cap via, que no siguin les rondes, es pot circular a més de 50 km per hora. Per tant, aquí doncs, els radars fan aquesta funció.
Des del govern de Jaume Collboni no descarten instal·lar més radars, ja que els que s'han posat fins ara han servit per reduir els accidents en alguns punts negres que ara han desaparegut de la llista dels llocs on es concentren més accidents. Sobre els atropellaments de vianants, des de la Guàrdia Urbana reclamen als ciutadans que tinguin més consciència a l'hora d'anar pel carrer, ja que la majoria d'accidents són culpa del vianant que travessa amb el semàfor en vermell o per llocs on està prohibit.
Gràcies, Pau. No marxem de les carreteres perquè un accident entre diversos camions i turismes complica encara ara d'ara la circulació per l'autopista AP7 des de Mollet del Vallès en sentit Tarragona i des de Sant Cugat del Vallès en sentit Girona.
En el xoc múltiple s'hi han vist involucrats 8 camions i 2 turismes i per ara hi ha 2 persones ferides de gravetat. A hores d'ara els bombers treballen sobre la carretera per comprovar que no hi hagi hagut cap vessament de cap producte que pugui posar en perill la conducció.
I a hores d'ara, en aquests moments, segons dades actualitzades al moment pel Servei Català de Trànsit, hi ha cues de 8 quilòmetres en sentit nord entre Santa Perpètua de Mogoda i Sant Cugat del Vallès i en sentit sud, és a dir, en sentit Tarragona, entre Barberà del Vallès i Parets del Vallès hi ha retencions que superen ja gairebé els 10 quilòmetres. D'altra banda, tornem a la capital catalana. Atenció, perquè fa poc més d'un any que es va obrir les seves portes i la biblioteca Gabriel García Márquez, la del barri de Sant Martí, ja està al límit de la seva capacitat, sobretot per les visites que reben al cap de setmana de gent que ve a conèixer aquest espai. Així ho ha denunciat el bibliotecari d'aquest centre, Frank Cobo, ara fa uns minuts, des dels micròfons de Ràdio Estel.
Que, bueno, 5 persones i si venen i no fan soroll i van visitant i van circulant pels espais, no passa res, però, clar, si ve un grup de 25 i no paren de parlar i van amb el mòbil, aquest seria el tema, no? Reorganitzar-ho tot això. Si has de venir, vindràs en un grup més adequat, més petit, sense fer soroll.
Per tot això, assegurant que l'equipament està desbordat i els responsables diuen que li calen més recursos per fer front a la demanda d'usuaris.
La biblioteca ha arribat a superar els 40.000 usuaris mensuals i això obliga la Gabriel García Márquez a disposar de més espais i un horari ampliat els diumenges, com ja tenen altres biblioteques de la ciutat que també tenen molts visitants. Segons dades de Biblioteques de Barcelona, la García Márquez s'ha consolidat durant la tardor com la segona biblioteca amb més visitants de tota la xarxa i retalla distàncies amb la primera ara que és la Jaume Fuster, que és la més gran de la ciutat.
Canviant de qüestió, l'atac vandàlic que ha patit el metro de Barcelona aquest cap de setmana tindrà un cost de més de 100.000 euros. Durant la matinada de dissabte a diumenge, recordem, un grup de 70 grafiters van entrar a l'estació de Jaume I i van fer malbé dos trens. A més, també van causar desperfectes a la mateixa estació de Jaume I, però també a Passeig de Gràcia i a l'estació d'Universitat. La regidora Laia Bonet parlava aquest matí de la gravetat dels fets.
Crec que és un fet greu, no només per l'impacte en el servei, sinó també per el cost econòmic que té, els danys de la, que s'hauran de reparar, tant amb trens com amb estacions. Per aquesta actuació puntual són 135.000 euros.
Canviem de ciutat, marxem a Tarragona. On davant l'emergència ambiental que es viu a les seves platges, l'Ajuntament d'aquesta ciutat ha comprat una màquina garballadora per recollir els pèlets que contaminen la sorra de les platges de la ciutat.
Es tracta concretament d'un petit tractor que porta un rasclet incorporat a la part posterior i un dispositiu que recull els microplàstics. És una màquina de nova creació i, per tant, un dispositiu que s'està assajant per primer cop a Tarragona. L'aparell ha costat 16.000 euros provinents d'una subvenció dels fons europeus Next Generation.
Més coses, al preu del lloguer va pujar gairebé un 7% a tot Catalunya durant l'any passat, ho apunta un informe elaborat pel portal de lloguers Fotocasa, que detalla que és l'increment més alt des de l'any 2018, i això va situar la mitjana del preu del metre quadrat en més de 15,95 euros, cosa que suposa 4,3 euros més per sobre de la mitjana registrada al conjunt de l'Estat.
Per demarcació, en Girona va ser on més van pujar els lloguers, per davant de Barcelona, Lleida i Tarragona, però va ser a Barcelona la que va registrar els lloguers més cars per metre quadrat amb un total de 17,76 euros. L'informe també constata que Catalunya és la tercera comunitat autònoma on el preu del metre quadrat va enfilar-se més a l'Estat per darrere de Balears i la Comunitat de Madrid.
Dos apunts més abans dels esports. Marxem a Lleida, on els Mossos d'Esquadra continuen buscant a la mare de quatre menors d'edat que vivien provisionalment en un centre tutelat per la Generalitat. La policia sospita que la família biològica dels nens els haurien portat abans que fossin reubicats en una família d'acollida.
La policia primer ha detingut el pare de dos dels quatre germans, però després de declarar se l'ha deixat en llibertat perquè no tindria cap relació amb la desaparició dels menors. Per això les tasques dels investigadors se centren ara a localitzar la mare i altres membres de la família. Un dels temors de la policia és que s'enduguin els menors al seu país d'origen i per això estan buscant la mare a contrarrellotge.
I la policia també té un ordre de crida i de cerca per a dos camioners que ara fa 4 anys van ser interceptats a la Jonquera amb aparells per clonar targetes de crèdit i que avui no s'han presentat al judici que havia de començar avui.
Els dos acusats s'enfronten a una pena de 6 anys i mig de presó cadascun per un delicte de falsificació i tinença de targetes de crèdit, però no han comparegut al judici que s'havia de fer aquest dilluns a l'Audiència de Girona. El fiscal ha sol·licitat que un cop es localitzin i detinguin, ingressin en presó preventiva per assegurar que es pugui fer el judici.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Obrim els esports parlant del Barça, que segueix viu en la lluita per al títol de Lliga després de guanyar el Villamarín per 2-4 contra el Betis amb un gran Ferran Torres Pol, autor d'un hat-trick.
Sí, va ser el millor del partit. Tres dianes que confirmen el bon estat de forma del davanter quan és protagonista. Li preguntaven als companys d'Esport 3 si era la seva millor actuació amb la samarreta blaugrana.
Bueno, sí, si no ha sigut de la millor, una de les millors sense dubte, i també pues, molt content d'arribar a 100 partits amb aquest club. Al final, quan tens disciplina, quan creus en tu mateixa, quan fiques tot el que tens dintre de tu sobre el terreny de xoc i sobre la resta de l'equip, al final crec que els resultats els aconseguissis.
Un altre dels millors del partit va ser Lamine Yamal, també a Esport 3.
Molt contents per la victòria, per els 3 punts. Cap equip ha guanyat aquí. Ha sigut un partit molt difícil, però molt contents. Bueno, ha sigut un molt bon partit de tot l'equip, però entre aquest partit i el del Villarreal jo crec que el millor que he jugat. Molt important perquè si avui no sumen 3 punts, quasi ens anaven de la Lliga ja, però és molt important, la veritat.
Juntament amb la participació de Pau Cubarsí, és la segona vegada en tota la història de la Lliga que dos jugadors de 16 anys estaven sobre la gespa alhora. L'última vegada va ser la temporada 84-85 i a causa d'una vaga de futbolistes es dona la circumstància més saber que avui Pau Cubarsí fa els 17 anys. Un Barça que aposta per la Masia i que ja és tercer a un partit menys.
Bon regal d'aniversari, doncs. L'altre representant català a primera, el Girona, no té sostre i segueix líder a la Lliga després de passar per sobre del Sevilla, atenció, per 5-1.
Amb un hat-trick de Dubic, una diana de Sigankov i un altre gol d'Estuani que van arrodonir una altra nit històrica. Montilivi. Mitchell admet que no mira el que fan els seus rivals per darrere.
No he visto el partido porque además el rival para nosotros no es el Madrid, es rival para el Barça, para el Atlético de Madrid, que son equipos para luchar por la Liga, nosotros no. Nosotros hoy hemos hecho historia, hemos conseguido superar el récord de puntuación del Girona en primera división.
El rècord de punts que fa referència és el que va aconseguir ahir el Girona, 52 punts mai abans en la història del club. Havia assolit aquesta xifra a primera divisió i només som al mes de gener.
I el seu màxim rival al capdamunt de la classificació, el Madrid, va fer els deures contra el CUE de primera, l'Almeria, in extremis, i amb el que molts qualifiquen ja el que és d'un escàndol arbitral.
Tres decisions discutibles decretades en 10 minuts entre el 57 i el 67 decantaven la balança cap al cantó dels blancs. Per l'entrenador, però Ancelotti, totes són correctes.
Lo que puedo decir, lo que he visto... Y como he dicho, entiendo las quejas porque estaban ganando 2-0, han luchado mucho, han competido mucho, han jugado un muy buen partido, así que tenemos que fijarnos en las tres decisiones, han sido tres decisiones correctas.
El gol del Madrid va acabar arribant al minut 99, un gol que acabava enfonsant l'Almeria, que va donar la cara.
Una polèmica arbitral, Pol, que ha portat multitud de reaccions.
Les més dures, les del costat andalús. Aquest és l'entrenador de l'Almeria, Gaizka Garitano, fent fintes per esquivar sancions derivades de les seves paraules.
Este partido lo ve todo el mundo. Y a mí no es la primera vez que me pasa esto hoy aquí. Entonces, ¿qué quieres que diga? Es que no tengo palabras para resumir lo que ha pasado hoy. O sea, no tengo palabras. Entonces... Què vull dir?
Una reacció sorprenent arribava des del Villamarín, perquè Xavi, l'entrenador del Barça, li ha donat la raó a Garitano. Això és Esport 3.
No hem vist, el partit, bé. La desgràcia, com ha dit Garitano, si parlem, ens sancionen, per tant, ho haurà vist tothom. Jo ja vaig dir a Getafe que no m'agradava per on anaven els tiros aquesta temporada, i així està sent.
L'últim a pronunciar-se, dèiem, ha estat Jaume Roures, fundador de Mediapro, l'empresa que produeix i emet les imatges del VAR. Ha estat a la cadena SER.
Les imatges que ensenyava el VAR eren les tomes males.
Correcto. Les tomes de
detrás. I les repeticiones de la transmissió dejaban, evidentemente, desde tomas frontales, claro que l'havia metido con el brazo.
I atenció, perquè una d'aquestes reaccions ja sabem que tindrà sanció.
Sí, perquè el comitè tècnic d'àrbitres denunciarà davant del comitè de competició aquestes paraules del jugador de l'Almeria, Gonzalo Melero.
Con la sensación de que nos han robado el partido. Sí, claro. Ya van varias este año. Si no te quejas, no te ayudan, esto es así. Nunca hemos dicho nada, pero que le doy, ya pasa todos los límites.
I atenció, Vol, perquè l'àrbitre de la polèmica del VAR, Hernández, no anirà a la nevera.
Sí, de fet, ha estat designat de nou com a responsable del videoarbitratge pel partit de quarts de final de la Copa del Rei entre l'Atlètic de Madrid i el Sevilla. En clau catalana, José María Sánchez Martínez xiularà l'Atlètic Club Barça i el Mallorca-Girona serà arbitrat per Munuera Montero.
I canviem de qüestió, parlem de tenis. Carlos Alcaraz ja és als quarts de final de l'Open d'Austràlia.
Sí, ha guanyat els dos primers sets contra Kecmanovic per un doble 6-4 i ha sentenciat l'últim per un 6-0. És el darrer representant espanyol en peu després de l'eliminació ahir de Marcel Granollers als dobles masculins. Incontestable victòria del Murcià, que s'enfronta a quarts amb l'alemany Zverev, que ha superat el seu partit al britànic Cameron Norrie en 5 sets i un tie-break que ha allargat el maig més enllà de les 4 hores.
I atenció, abans escoltàvem, doncs ara un altre cop, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, diu que s'està negociant amb la Fórmula 1 per allargar l'acord que té amb el circuit de Catalunya més enllà del 2026.
Són declaracions a Catalunya Ràdio.
Estem treballant amb la Fórmula 1, la relació és bona i que el futur de la Fórmula 1 a Montmeló dependrà del circuit de Catalunya i de la Fórmula 1. No dependrà de res més. No dependrà de qualsevol altra ubicació. Dependrà de que puguem donar continuïtat a l'acord que tenim. I s'està treballant i en la bona direcció.
Tot quan demà està previst que Isabel Díaz Ayuso presenti el projecte per acollir un gran premi a Madrid. Aragonès creu que Montmeló està en la línia correcta i tot apunta que es treballa en una bicefàlia que permeti dos grans premis a l'Estat, un a Madrid i l'altre a Catalunya.
Estel migdia.
Obrim informació cultural abans d'acabar. Avui a les plataformes digitals A3Cat arriba aquesta nit la nova sèrie Jo mai mai.
Feu una mica de cas? Molt bé. Hola a tothom i benvingudes i benvinguts a les Guilles.
Yeah! Una producció de televisió de Catalunya que aspira a trencar les barreres generacionals entre pares i fills.
A través de 8 capítols de 45 minuts de duració, la sèrie adreçada a un públic juvenil i familiar planteja trames complicades sobre l'amistat, l'assetjament escolar, la identitat sexual, el mal ús de les xarxes socials i la salut mental. La sèrie està protagonitzada per Miqui Núñez i Clàudia Riera, que interpreten els dos monitors que s'encarregaran de guiar un grup d'adolescents durant unes colònies d'estiu.
I la mateixa actriu Clàudia de Riera ha passat avui per Ràdio Estel i parlava així del rol d'aquests dos monitors i la importància que tenen en la sèrie.
Recalca la importància de l'educació en el lleure, saps? Que és algo que no sempre és evident perquè no estan categoritzats com a educadors, però al final es troben amb un grup de nois i noies de l'edat que sigui i els han de portar durant 10 dies i durant aquests 10 dies són ells el seu pal de paller i tota la responsabilitat que això comporta, no? I les conseqüències.
Així doncs, avui no us perdeu el primer capítol d'aquesta sèrie, Jo mai mai, que arriba, com dèiem, a la plataforma 3CAT, ens ho explicava la seva actriu. Nosaltres, amb això acabem, tornarem demà dimarts al punt de les dues. Aquí a Ràdio Estel us deixem amb la Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga, que vagi bé, bona tarda.